Ràdio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que sempre l'acompanya, encapçalat pel Toni Olivella, el gran Toni Olivella, que porta tota la botonada i tot això, ajudat també pel Marc Pujol, tot s'ha de dir, eh? I després, la Goretti Martínez, que és la que es posa davant de l'ordinador i, mare de Déu, comença a tocar tecles amunt, avall i tot això i ho posa. Perquè ja sabeu que aquest és un programa que recorda 5 dies de la setmana, recorda 5 efemèrides que han passat, 5 fets històrics, naixements, morts, és igual, totes aquestes històries. I jo intento explicar-vos-els una mica més, fer-vos-els una mica més entenedors. Però, és clar, les coses són com són i no sempre ho aconseguim. Però bé, en qualsevol cas, sempre, a més, comencem amb una cançó. I com que, com deia, el programa es fixa en 5 dies de la història, doncs hem buscat una cançó que parli de dies i hem trobat una cançó força eixerida del Zacarías Ferreira que porta per títol Aquellos días. I encara que no parli d'història i d'aquestes coses transcendentals, doncs parla dels dies. I aquí la teniu. Zacarías Ferreira, Aquellos días.
Por tanta dicha que me diste aquellos días, por tanta dicha.
vista aquellos días.
20 de febrer del 1868, el dia que a l'encara independent de Barcelona, Vila de Gràcia, neix el filòleg català Pompeu Fabra i Poch. Tots el coneixem. Era fill de Josep Fabra i Carolina Poch. Va tenir 12 germans, dels quals ells era el més petit de tots. Molts d'ells van morir, només van sobrevisquer dos germanes i ell. I quan el 1873 es proclama la República, el seu pare, que era republicà i de pro, va ser elegit batlle de la vila de Gràcia, insisteixo, encara independent, i va començar a forçar, diguem-ho així, l'educació del nen, doncs, amb diccionaris, amb coses de diferents llibres, intentant adreçar-lo cap a la carrera d'enginyer, tot i que la farà, eh? Tot i que el noi no li agradava massa, li va agradar més, ell es decantava més per la filologia, i va entrar com a redactor el 1891 a l'Avens, i allà mateix va començar a publicar un llibre, Ensayo de Gramática del Catalán Moderno, que va començar a posar algunes objeccions a tal com es tractava el català en aquell moment. Un any més tard, el 1892, junt amb Joaquim Casas i Jaume Massó, van començar, dintre de la mateixa revista de l'Avens, van començar una campanya lingüística fent una secció que proposava canvis ortogràfics que probablement, doncs, després ell mateix va recollir i que són els primers intents coneguts de sistematitzar la llengua catalana. Fabra signava fins i tot amb pseudònim per no ferir susceptibilitats de ningú. Esteve Arnau es deia, es feia dir, vaja. Però, curiosament, aquestes propostes d'aquests tres elements, doncs, no van tenir gran ressò i més aviat van posar-se en contra tots els grans gurús de la llengua catalana de la Renaixença d'aquell moment, el Narcís Oller, el Víctor Català, l'Àngel Guimarà, no els hi agradava. El Fabra va decidir fer-ne una publicació i presentar-ho als Jocs Florals de l'any 1895, no li van donar cap premi, ho va tornar a presentar el 1896, tampoc li van donar cap premi, però el 1898 va convèncer a la gent de l'Avens, de la revista l'Avens, de publicar-ho amb el títol de Contribució a la Gramàtica de la Llengua Catalana. Però, entre decebut i seguint el consell del seu pare, perquè la cosa no pintava gaire bé, el 1902 es va presentar i va guanyar les oposicions de la càtedra de Química a l'Escola d'Enginyers de Bilbao, concretament el 5 de setembre de 1902. Es va casar amb Dolors Mestre i va agafar les cames i se'n van anar a viure allà, on viurien 10 anys i tindrien 3 filles. De tota manera, tot i haver canviat de residència i el disgust inicial de veure que la seva feina no era reconeguda, ell va seguir dedicant-se a la filologia i l'any 1906 es presenta el primer Congrés Internacional de Llengua Catalana que es fa a Barcelona amb la comunicació Qüestions d'Ortografia Catalana, en la qual, doncs, recull moltes d'aquelles propostes que ja havia fet i que fan que recuperi o que agafi més prestigi, tant que el Prat de la Riba, el president de la Diputació de Barcelona, el crida perquè dirigeixi la normativització lingüística del català, crea una càtedra d'estudis universitaris i ell des d'allà haurà de portar tota aquesta feina, no? De fet, ell, quan el 1912 es cansi d'estar a Bilbao i, a més, li vagin reconeixent la feina aquí, optarà per tornar, deixarà la càtedra de Bilbao, tornarà a Catalunya per dedicar-se a la filologia, instal·lant-se a Badalona, perquè té una filla que està malalta i ha d'estar a prop del mar, instal·lant-se a Badalona, però fent la seva feina a Barcelona, a la Universitat, a l'Institut d'Estudis Catalans i tota la pesca. I que, naturalment, a partir d'aquell moment comença el seu allau prolífic de publicacions. El 1912 publica la Gramàtica de la Llengua Catalana, encara en castellà, però el 1930 ja publicarà les normes ortogràfiques des de l'Institut d'Estudis Catalans, el 1917 farà un diccionari ortogràfic i el 1931, ja bastant més endavant, ho completarà amb el Diccionari General de la Llengua Catalana, el conegut popularment com el Fabra, el Diccionari Fabra. L'any 1902, 1930, 32, perdó, serà nomenat catedràtic de llengua catalana a la Universitat de Barcelona i el 1933 president de la nova Universitat Autònoma de Catalunya. I, curiosament, per aquest càrrec serà detingut el 1934 arran dels fets d'octubre i en tant que cap del patronat universitari, que havia sigut un dels que va recolzar tot el moviment aquest més o menys revolucionari, va estar tancat 6 setmanes al vaixell presó a Uruguai, ja sabeu, allà on també hi havia tancat el govern català, fins que el 8 de desembre de 1934 el posen en llibertat. Però ell ja veu que allò no va bé i quan arriba el 1939, que el Franco ja està venint cap a Barcelona, doncs se'n va a la seva casa de Sant Feliu de Codines, amb tota la família, prepara les eines i el 24 de gener de 1939 surt espiritat cap a l'exili a l'estat francès. Entra a França el 31 de gener de 1939, abans s'ha reunit amb companys el Joan Oliver, l'Antoni Rovira i Virgili per decidir continuar l'obra de la Institució de Lletres Catalanes de fora de Catalunya, a l'exili, i passarà per París, Montpellier, Perpinyà, i al final aterrarà a Prada de Conflent. El 30 de gener de 1940, un tribunal provincial de Barcelona li obre un expedient, una causa, vaja, sospitós d'afiliació catalanista, i dicta una sentència el 10 de maig de 1941, condemnant-lo a pagar 5.000 pessetes, a inhabilitació total a Espanya i, a més, expulsió a perpetuïtat del territori nacional. Ell continuarà vivint a Prada amb una gran precarietat econòmica, una de les filles agafarà una malaltia important i ell, molt ressentit, acabarà morint-se el 25 de desembre, és a dir, el dia de Nadal de l'any 1948. I per completar aquesta biografia així una mica apressada i resumida d'aquest monstre que va ser en Pompeu Fabra, hem volgut agafar una cançó que en realitat és un homenatge cap amb ell. No és una la lletra no és d'ell, la lletra és del Salvador Espriu, però el Salvador Espriu va escriure aquests versos en homenatge a Pompeu Fabra i després en Raimon els va rescatar i els va fer públics amb la cançó El meu poble i jo. Per tant, com a homenatge a Pompeu Fabra, aquí teniu Raimon amb El meu poble i jo.
Devíem a globs aspres vint de burla, el meu poble i jo. Escoltàvem forts arguments del sabre, el meu poble i jo. Una tall i això hem hagut d'entendre, el meu poble i jo. La mateixa sort ens uní per sempre, el meu poble i jo. Senyor, servidor, som indestriables, el meu poble i jo. Tenim la raó contra borx i lladres, el meu poble i jo. Salvàvem els mots de la nostra llengua, el meu poble i jo. A baixar graons de dol apreníem, el meu poble i jo. Davallats al pou es guarden en l'aire, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo. Ens alcem tots dos en encesa espera, el meu poble i jo.
El 21 de febrer de 1911, el dia que mora a la ciutat comtal, és a dir, a Barcelona, el gran pintor català Isidre Nonell. Isidre Nonell i Monturiol, per ser més exactes, fill de l'Isidre i de l'Àngela, propietaris d'una pròspera fàbrica de pastes de sopa situada a Barcelona, també. Ell, naturalment, doncs, va anar a l'escola, amb una escola una mica bé, era amic on va coincidir amb Joaquim Mir, el pintor, a l'escola del barri, i on va definir la seva vocació d'artista des de molt jove, molt petit, i anant amb una mica allò contra l'opinió del seu pare, que hagués volgut que entrés al negoci familiar. Però com que el negoci familiar funcionava bé i tot això, bueno, la família va dir, va, donem-li suport, i ell podrà viure, i de fet així fou, podrà viure relativament sense problemes, malgrat que la seva pintura no li va donar gaires ingressos fins que ja era una miqueta gran. Bé, vista la seva inclinació pel dibuix, entre el 1884 i el 1892 va rebre una formació estrictament artística, guiat pels pintors Josep Miravent i Gabriel Martínez, guiat pel caricaturista Xavier Nogués i també guiat pel dibuixant Lluís Graner, que va ser qui li va desenvolupar l'interès pels marginats, allò de treballar com a models, no? Dibuixar la gent del carrer, bàsicament captaires. Bé, el 1891 el noi ja presenta la seva primera obra en públic, a la primera exposició general de Belles Arts, un costum que hi havia llavors de fer-ho a Barcelona, una pintura a l'oli titulada Interior, que es ven, i es ven ni més ni menys que per 260 pessetes. Bé, curiós. Continuarà els seus estudis, sempre al costat del Joaquim Mir, el 1893 i el 1894 a l'Escola de Belles Arts de Barcelona. Allà coneixerà en Ricard Canals, en Ramon Pichot, en Juli Valmitjana i Adrià Gual i Joaquim Sunyer, que seran tot, a més de companys d'aula, també tenen interès per la pintura, que en aquell moment, tant ell com els seus amics, buscaven la pintura, o els agradava la pintura del paisatge i els efectes de la llum, probablement perquè havien sentit a començar, o havien començat a sentir a parlar dels impressionistes. Bé, organitzaven excursions pictòriques a l'Estrarari barceloní, anaven tots cap allà, i utilitzant això amb tons càlids i tot això, es van guanyar el nom de la Colla del Safrà, perquè era el color safrà que més els hi agradava, o la Colla de Sant Martí, perquè era en aquesta vila encara independent de Barcelona, municipi limítrof amb Barcelona en aquell moment, on anaven a dibuixar. El 1894, l'Isidre s'estrena com a il·lustrador al diari La Vanguardia, on estarà fins al 1904, i compaginant-ho amb dibuixos, amb caricatures, amb altres revistes, sobretot revistes satíriques o revistes d'art, com ara l'Esquella de la Torraixa, Barcelona Còmica, Peliploma, Forma, Quatre Gats, etc. De fet, el 1896, el Nonell, el seu estil farà un canvi radical quan, junt amb els seus amics Canals i Valmitjana, vagin a treballar a Caldes de Boí, el balneari que té la família allà, que és propietària la família Valmitjana, i per tant van allà a fer de mossos, d'escarressos, i aprofitar els temps perduts per pintar. Però allà Nonell descobrirà la gran quantitat de gent afectada de cretinisme que hi ha en aquella zona del Pirineu, hi ha una endogàmia allà dintre, i que fa que la gent tingui apariències retrasades, semblen retrasats física i mentalment. Ell es dedicarà a dibuixar-los i a guardar tots aquests dibuixos perquè després, quan vagi a Barcelona i sobretot quan vagi a París, aprofitarà aquells esbossos per fer quadres més elaborats. Abandona, per tant, l'etapa paisatgística i es centra més en la forma del retrat, especialment dels desvalguts, dels marginats socials, no? Buscant pobres que demanen caritat, buscant gitanos, buscant repatriats de la guerra a Cuba, etc. Entre 1897 i 1900 farà dues estades d'un any i mig a París, on coneixerà, doncs, de primera mà l'impressionisme i, sobretot, el postimpressionisme, que li farà amb ell canviar el seu plantejament. Retorna a Barcelona, pintarà una famosa sèrie de gitanes que, exposada a la Sala Parés, escandalitza tots els crítics més conservadors que el Franco, i li retiren el suport, però ell, com que té la família, doncs va tirant, va tirant. El 1906 sí que canviarà, perquè, convençut finalment de que la seva pintura és relativament lúgubre, diguem-ho així, opta per un cromatisme més clar, uns quadres més lluminosos i, a més, per incorporar models no tan, diguem-ne, socialment fracassats, eh? I en actituds plàcides. Reprèn, malgrat tot, reprèn també la seva faceta d'il·lustrador de la revista satírica El Pepito, que s'ha creat aquell any per Feliu Elies, i allà hi publicarà 42 dibuixos antològics, alguns amb pseudònims bíblics i coses d'aquestes. El 1910 ja ha recuperat tot el seu prestigi, farà una gran exposició individual a les Galeries del Faians de Català de Barcelona, que suposarà el reconeixement definitiu per part d'aquella crítica que li havia negat i del públic. És una retrospectiva on reuneix més de 130 olis i tot això, i a partir d'allà el Nonell fa un gir temàtics, es dedica a pintar bodegons amb gran riquesa cromàtica, amb molta llum, que superen l'impressionisme i l'acosten a l'expressionisme. Però la vida no sempre és bona amb la gent, i el 21 de febrer de 1911, a l'edat de 38 anys, morirà a Barcelona i, evidentment, de forma prematura i víctima del tifus, Isidre Nonell i Monturiol. I com que hem parlat d'un pintor, remenant la meva memòria, m'ha sortit ràpidament, molt ràpidament, m'ha sortit la cançó mítica del Charles Aznavour, aquella de la Bohème, perquè allà parla dels pintors, de que es reunien i quan venien un quadre doncs feien una festa i s'ho passaven molt bé i totes aquestes coses. I ens sembla, amb mi, amb tots els companys de l'equip, ens ha semblat que era molt ajustada a aquesta biografia de l'Isidre Nonell. Per tant, aquí teniu el Charles Aznavour, La Bohème.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues, qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
El 22 de febrer de 1954, el dia que Gamal Abdel Nasser deposa el general i president d'Egipte, Naguib, per posar-se ell com a el capdavant del govern d'Egipte. Gamal Abdel Nasser era fill d'un treballador de correus que va entrar de política en política ja quan estudiava secundària. Als 16 anys va ser empresonat per participar en aldarulls després d'una manifestació del grup independentista egipci El Fatah, però que va ser triat després, al sortir de la presó, president del comitè d'estudiants de l'escola secundària del Caire i va fer un gir de 180 graus a la seva vida quan va decidir deixar la política i entrar a l'Acadèmia Militar Egípcia, però probablement ja amb intencions maquiavèliques. Va abandonar l'activitat política, com dèiem, i va aconseguir ser oficial. Però quan ja va ser oficial, a l'any 1939, el noi es va llicenciar de l'exèrcit i amb un amic seu es va allistar voluntàriament a l'exèrcit per anar al Sudan. Allà va arribar-hi esclatada la Segona Guerra Mundial i va, amb aquest amic, que era l'Anwar El Sadat, que després el va succeir, va establir contacte amb agents italians ja amb intencions clarament subversives i polítiques. Ell planejava, que va dir, diu, escolta, vosaltres, un dia que vosaltres decidiu atacar aquí al Sudan, nosaltres farem un cop militar i, per tant, proclamarem la república i farem fora aquests britànics que ens estan ocupant i que també ocupen Egipte. Nasser, quan això fracassa, torna cap a Egipte, s'integra en el grup de joves oficials nacionalistes de l'exèrcit d'Egipte, que volien fer aquesta revolució, no? I organitza un grup d'oficials que s'anomena el Moviment d'Oficials Lliures per la Llibertat i la Restauració de la Dignitat del País, déu-n'hi-do el nom. Serà el 23 de juliol de 1952 quan Nasser i la seva organització donaran un cop d'estat, prendran el control dels edificis governamentals, de les estacions de ràdio, de les comissaries i totes aquestes coses, i posaran com a president el general Muhammad Naguib, que és un heroi de la Primera Guerra d'Israel del 1948, i posaran com a primer ministre un polític, un civil, Ali Maher. Per què? Perquè no volen que s'enfadi els Estats Units, a més permetran que el rei Farouk marxi d'Egipte sense ser ni empresonat ni res de tot això. Però la cosa té trampa, perquè a part de crear aquest govern, ell crearà el Consell Revolucionari d'Autoritats, que serà el veritable poder i el centre ideològic de tot el que vindrà després, i posarà allà el Naguib de president, però ell es posarà de sotspresident. Ell es posarà de sotspresident. Les discrepàncies sorgeixen molt aviat. El civil aquell, l'Ali Maher, que es havia posat com a primer ministre, doncs és cessat, és expulsat del seu càrrec i ell entra com a sotvicepresident del govern. Les discrepàncies continuen. El Muhammad Naguib, llavors, li agafa un atac d'orgull i el 1953 el president anuncia que aboleix la monarquia egípcia i es proclama ell president de la República d'Egipte. El Nasser li diu que no hi està d'acord i el Nasser què fa? El 22 de febrer de 1954, com dèiem, cessa el Naguib com a president i com a primer ministre, perquè l'altre havia acaparat tots els càrrecs, i s'hi posa ell. El Nasser diu, bueno, doncs ara el primer ministre i el president sóc jo, i aquí s'ha acabat el bròquil. Però la gent no ho accepta. Hi ha protestes populars que demanen que torni el Naguib, i al final el Nasser diu, bueno, doncs farem una cosa, plegaré jo, i que torni el Naguib i que faci eleccions. I el Nasser diu, bueno, doncs plego jo i feu les eleccions. Però fa truco, perquè entre una cosa i l'altra, entre el dia que ell plega i l'anomenament o i la convocatòria d'eleccions, ell posa els elements, depura l'exèrcit dels elements a favor de Naguib i pren el poder. I s'autoestableix com a cap militar d'Egipte, destitueix el Naguib i ell assumeix la presidència del govern amb un acord més o menys secret amb el Regne Unit, perquè retiri tot amb Anglaterra o Gran Bretanya, perquè retiri tot el personal militar del Canal de Suez i passi el Canal de Suez a les mans d'Egipte, però donant garanties als països occidentals, que a més li subministraran uns ajuts milionaris que permetran començar a plantejar-se la construcció de la presa de Suan, de la resclosa de Suan. Però, contents els occidentals, l'any 1955 el Nasser dona un gir radical a la seva política i signa un tractat d'armament amb Txecoslovàquia. Els occidentals diuen, però què ha fet aquest boig ara? Què fa aquest? Juga dues cartes i tal. I el Nasser, com que veu que no li fan cas, nacionalitza el Canal de Suez, convençut de que els americans i els anglesos no tindran nassos d'intervenir militarment a la zona perquè hi ha un acord de la ONU. Amb tot això, no serà, per tant, Amèrica ni serà, per tant, Gran Bretanya qui faci el que havia de fer, sinó Israel, que el 29 d'octubre de 1956 envairà la península del Sinaí i dos dies després ocuparà la zona del canal, reforçat, ara sí, per forces ingleses i franceses. Estats Units i Rússia aconseguiran més o menys una pacificació i el resultat serà que la zona quedi tranquil·la, Israel tirarà enrere i l'Egipte quedarà com un satèl·lit de s'acostarà a la Unió Soviètica, que li financiarà la resclosa de Suan. A partir d'aquí, el Nasser decideix impulsar la seva pròpia via, el panarabisme es posarà al costat de Tito i de Nero, amb els països no arreglats, fomentant el nacionalisme àrab i donant suport als antinacionalistes, als anticolonialistes, d'Argèlia i de Tunis, i es fusionarà fins i tot amb Síria, creant la República Àrabe Unida, una experiència absolutament fracassada. I arribarà el 1967, quan es decideixi atacar Israel. Egipte desplega forces al Sinaí perquè diu que els israelites l'estan amenaçant, veta el pas de vaixells pel Canal de Suez, bloqueja l'estret de Tiran, que és el que suporta subministraments a Israel per la banda del Golf Pèrsic, i aquest respon atacant bases aèries egípcies i en sis dies envaint Sinaí, Gaza, Jerusalem, Cisjordània i tal. La derrota àrab suposarà la caiguda de Nasser, tot i que el poble li demanarà que torni i ell tornarà fins al dia de la seva mort, el 28 de setembre de 1970, al Caire. I donat que darrere de tota aquesta situació del Nasser i totes aquestes accions del Gamal Abdel Nasser planava, de fet, la rivalitat d'Aràbia, ell volia ser l'alternativa a l'imperi àrab, a l'Aràbia Saudí, doncs hem trobat una cançó, és una cançó de jazz, no té res a veure, que porta per títol el Sheik d'Aràbia, que és el jefe d'Aràbia, podríem dir, i que va estar molt de moda als anys 20, i sobretot amb la veu de Fats Waller, del mític pianista de jazz nord-americà Fats Waller. Per tant, recordem un moment més el Gamal Abdel Nasser amb la seva volguda intenció de convertir Egipte en un immens país, en un gran país, de recuperar l'imperi d'Egipte, amb aquesta cançó de Sheik of Arabi.
I'm the sheik of Arabi. Your love belongs to me. At night when you're asleep, into your tent I'll creep, 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 creep. The stars that shine above will light our way. Land with me. I'm the sugar.
to shake the sheet from Araby.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
23 de febrer de 1954, el dia que el cantant afrocubà espanyolitzat Antonio Machín es consolida amb la seva presentació al Teatre Meravilles de Madrid. Es consolida com a nivell espanyol, perquè ja veurem que el noi havia tingut algun altre precedent. Antonio Abad Lugo Machín era fill d'una família molt pobra, d'un emigrant gallec, José Lugo, i una afrocubana, Leoncia Machín, que va estar en aquesta família, va tenir 15 germans, i que, naturalment, tots treballaven, i ell el primer, en diversos oficis. Però ell, contràriament als seus germans, ben aviat va mostrar afecció per cantar. Li agradava cantar, i, de fet, ja alternava la seva feina de paleta amb cantar a l'església o cantar al teatre, i fins i tot el van llogar per cantar darrere de la pantalla del cinema mut que es havia muntat al poble. Portat per aquesta afició per la música, fins a 3 vegades va intentar escapar-se amb grups de músics ambulants que passaven per allà pel seu poble, per Sagu a la Grande, de camí cap a Santiago de Chile, a l'Havana, de camí cap a l'Havana, i el capellà del poble va decidir donar-li una mica una empenta, i el 1911 el va agafar i el va posar com a cantant a l'altar major de l'església, on, amb motiu de moltes festes i tal, cantava composicions, no es penseu, no es mocava en mitja màniga, com l'Ave Maria de Schubert, pujant a dalt d'una cadira. Quan va fer els 20 anys, va manifestar a casa seva que ell volia ser baríton, volia estudiar bel canto, volia estudiar òpera, però que, esclar, veia que, sent negre com era ell, sent de color com era ell, només podria cantar l'Otelo. I, per tant, la seva mare li va dir: per què no et dediques, doncs, a la cançó melòdica? I ell va dir: home, doncs, potser sí. El pare va muntar en còlera, perquè va dir que allò era propi de gent de vida així una mica immoral, però al final el noi es va sortir amb la seva, i el 1926 va arribar a l'Havana, acompanyat del guitarrista Miquel Zavalla, i es va dedicar a cantar als cafetins de la capital de Cuba. La seva reputació va arribar a oïdes de la burgesia habanera, que els va començar a contratar tant amb ell com amb el guitarrista. I, clar, això una cosa porta a l'altra, i un bon dia doncs li anaven a fer una entrevista amb una emissora de ràdio, i allà va coincidir amb Don Azpiazu, que estava per la illa amb la seva orquestra i que el va contractar com a segon cantant d'aquesta orquestra. I, per tant, els va convertir en el primer cantant de color que va actuar al Casino Nacional de l'Havana, en tant que professional. Va continuar amb l'Azpiazu, però, com que va començar a tenir èxit, ja va fundar un sextet propi, que va començar a gravar discos l'any 1929 i a tenir presència a les ràdios, bàsicament amb Aquellos Ojos Verdes, El Manicero, etc. El 1930, l'Azpiazu li va dir: escolta, jo me'n vaig amb l'orquestra cap a Nova York, suposo que tu també vens, i ell va dir: a bodes em convides. Se'n va anar cap a Nova York, allà hi van estar 4 anys, i aprofitant que estava allà, va també fer intervencions i col·laboracions amb altres, amb moltes altres orquestres, l'Orquestra Antillana de Rafael Hernández, l'orquestra d'Armando Vallespí, etc. Mentre, a més, ell creava la seva pròpia orquestra Machín i també el Quarteto Machín. Envalentonit o envalentonat pel seu èxit, l'any 1936 va decidir marxar a Europa. Va fer una estada curta a Londres, on va actuar al Teatre Delfia, i després se'n va anar a París, que estava rendit en aquells moments a la música cubana i on, evidentment, va triomfar. Allà va crear l'Antonio Machín i su orquesta amb Moisés Simons, el seu mític pianista de companyia. Mentre feia gravacions i en tant alguna gira, per exemple, va fer una gira per Suècia i tot això. Però es veu a venir que arriba la Guerra Mundial, la Segona Guerra Mundial, a Espanya s'ha acabat la Guerra Civil, i el 1939, intentant sortir d'aquest possible escenari bèl·lic, l'Antonio Machín va cap a Espanya, on té un germà que viu a Sevilla. Va amb, en aquest cas, amb el saxofonista Napoleón Zayas, i recalen a Barcelona. Ell estarà uns anys a Barcelona, bastants, on actuarà amb sales de festa com la mítica Xangai, que el règim franquista rebatejarà com la Sala Bolero, i tindrà èxits, el primer dels quals, Noche Triste, el gravarà amb una orquestra dita de Los Miures de Sobré. Però serà com el 1947, quan li arribarà el seu primer gran èxit, amb la cançó Angelitos Negros, que està traduïda, està transformada a bolero, i que s'estrenarà al Teatre Novetats de Barcelona. Ell seguirà creixent amb composicions del cubà Osvaldo Valdés, de la cubana Isolina Carrillo, o de la mexicana Consuelo Velázquez, com ara Madrecita, Toda una vida, Bésame mucho, Dos gardenias, etc, etc, etc. I llavors, el 23 de febrer de 1954, tindrà el seu triomf definitiu quan es presentarà la temporada al Teatro Maravillas de Madrid. Ell ja s'instal·larà a Sevilla amb la seva família cubana, allà es casarà, i serà considerat, com el definien els diaris de l'època, el más cubano de los españoles i el más español de los cubanos. Durant molts anys continuarà cantant, fins que el 7 de juny de 1977, a la localitat sevillana d'Alcalá de Guadaira, haurà d'abandonar l'escenari, esgotat completament, es retirarà a casa seva, i aquella serà la seva última actuació, perquè Machín morirà a Madrid el 4 d'agost de 1977 i amb 74 anys d'edat. Serà enterrat al cementiri de San Fernando de Sevilla, on els seus compatriotes el recorden cada any, van el dia de la seva mort a abocar rom per sobre de la tumba i a fer algunos cantares de boleros i d'altres cançons. I com que hem quedat que un dels seus grans èxits va ser Angelitos Negros, doncs aquí teniu, sense més preàmbuls, Antonio Machín i la mítica cançó Angelitos Negros.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. que también se van al cielo. Todos los negritos buenos pintar, si pintas con amor, porque desprecias su color. Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, ¿por qué al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros? Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.
...24 de febrer de 1874... el dia que a la ciutat de Barcelona mora el músic i polític català Josep Anselm Clavé i Camps. I insisteixo en lo de músic i polític, perquè al darrere de tot el seu moviment associatiu vinculat al cant coral hi havia, no en tingueu cap dubte, una intenció política. Ell era fill del fuster Francesc Clavé i d'Àngels Camps, que va tenir, quan tenia 6 anys, la desgràcia de perdre la vista d'un ull per una infecció que el va obligar a deixar l'escola i entrar a treballar. Però va entrar a treballar de torner, ni més ni menys que de torner, fins que la seva mancança visual li va generar, doncs, una mala... estava en males postures i tal, i li va generar una malformació a l'espatlla. Aleshores, influït per la sensibilitat materna de la seva mare, va estudiar de manera autodidacta música i poesia. I va convertir la seva afició a tocar la guitarra en professió, en feina. Es llogava per diversos cafès de Barcelona, mentre començava a desenvolupar una mentalitat o una ideologia clarament esquerranosa i republicana, relacionant-se amb Narcís Monturiol, amb Abdó Terrades, amb qui, precisament amb aquests dos, va crear el primer diari comunista de Catalunya, mentre participava a les revoltes urbanes de Barcelona, essent arrestat i empresonat a la Ciutadella. Finalment, el noi decideix més o menys assentar una mica el cap i, com a músic, comença a proposar a la gent cançons que li fan guanyar popularitat. El 1845, amb una colla d'amics, formarà i dirigirà una petita orquestrina, que batejarà com l'Aurora, que estarà formada per una vintena d'homes amb instruments populars, guitarres, bandúrries, panderetes, etc., que, bueno, es farà moda a Barcelona i començaran a sortir altres estructures com aquesta, diguem-ho així, no? I es comencen a crear... I llavors hi ha un problema, però. Trobar una música que pugui ser adequada perquè tothom pugui intervenir. Enfront d'això, el Clavé dona el tomb a la idea i diu: escolta, per comptes de tocar, canteu. Per comptes de tocar, canteu. I a l'hora de cantar, com que tots podreu cantar, doncs tots us sentireu realitzats. I crea la primera societat coral, la Fraternitat, que serà la primera de l'estat espanyol, el 2 de febrer de 1850. I en un intent, i aquí comença a veure-se-li el plomero polític, per dir-ho així, en un intent d'apropar la música a la classe treballadora. I a través de la música incitar una mica més la revolució social que hi ha en aquells moments a Catalunya, a través dels grups corals que es van formant. I sí, sí, es comencen a formar grups corals a Barcelona, es van escampant per Catalunya en pocs anys, i aleshores el Claver, el 1853, decideix fer un pas més. I què fa? Lloga als Jardins de la Nimfa, un terreny en aquell moment erm, al Passeig de Gràcia, i allà començarà a fer concerts de corals regularment, tot i que els veïns de la zona, com que són de classe alta, diuen, oi, això, que vinguin els obrers aquí a cantar queda molt lleig. No paren d'incordiar, no paren de moure fils i tot això, i aconsegueixen 3 anys després que en Claver sigui detingut i deportat a les Illes Balears en un intent d'aturar el procés aquest de formació d'aquestes societats corals. Però quan torna, esperonat, quan el Claver torna a Barcelona, esperonat per la prohibició que hi ha hagut, què fa? Deixa aquells jardins de la Nimfa i lloga, o s'agafa, els Jardins d'Euterpe, on la fraternitat es converteix en la societat coral Euterpe. I el 1860 fa un pas més i agafarà totes aquestes entitats corals i fundarà amb elles l'Associació Euterpense, una federació, una mena de federació de les entitats corals on te reben assessorament i totes aquestes coses. Què fan aquestes societats corals? A part d'oferir música amb la gent, ofereixen un repertori variat i un repertori d'obres que poden ser ballades o poden ser dansades, és a dir, que tenen una dansa i, per tant, s'han d'assajar prèviament, o que poden ser ballades directament per la gent. Música de ball, música... I també alterna això amb música de concerts. Concerts, bàsicament, corals, amb poc acompanyament instrumental, el que nosaltres coneixem dels coros de Claver, per dir-ho d'alguna manera, amb formes musicals de l'època, himnes, pastorelles, barcaroles, etc., que, a més, acosten el personal que canta i el personal que ho escolta, l'acosten a la idea nacionalista, a la idea de Catalunya i totes aquestes històries. Fins a 1864, penseu, per exemple, només un exemple, ell és el primer que estrena Wagner a Espanya. O sigui, els coros de Claver tenen l'honor d'estrenar Wagner, la música de Wagner, a Espanya. Tenen l'honor també d'haver publicat un periòdic, el Metrònomo, que divulga tota la seva autoritat. Però és igual. Però amb tot això què passa? Que el Claver es converteix en un element perillós. El 1867 és detingut i deportat a Madrid, però, per sort per ell, ve la revolta, ve la gloriosa del 1868, el moviment revolucionari de la Gloriosa, i això fa que ell surti de la presó i, a més, els partits doncs, li comencin a donar joc. Ell començarà a exercir càrrecs públics, serà membre de la Junta Revolucionària, serà vicepresident del Pacte de Tortosa, president de la Diputació de Barcelona, governador civil de la província de Castelló, tot sota la Primera República, que el cop d'estat del general Pavia, el 3 de gener de 1874, acaba de socarrel, i amb ell les esperances democràtiques que Claver havia posat en tot el seu moviment. Claver tornarà, doncs, finalment, després d'aquesta etapa política, tornarà a Barcelona i allà morirà el 24 de febrer, com dèiem, de 1874, deixant, això sí, l'herència dels seus mítics cors, de les seves composicions i, sobretot, una iniciativa, un moviment social que, a través de la música, coral, busca els seus signes d'identitat. I, naturalment, per tancar aquesta edició d'avui i per tancar el record d'aquesta figura de Josep Anselm, Claver i Camps, Josep Anselm, Claver i Camps, l'únic que podem posar és una cançó com el Cant de la Senyera. I, per tant, amb aquest Cant de la Senyera, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i el Francesc Morgades, que us ha parlat, donem per acabat aquest 5 a la setmana d'avui. Us emplacem pel de la setmana que ve o que passeu per la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, on podeu sentir aquestes modestes explicacions que fa aquest aprenent de locutor que sóc jo. Fins a la setmana que ve, us deixem, ara sí, amb els cors de l'Orfeó Català i el mític El Cant de la Senyera. Yeah.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.